Avui a l'Espai de Tecnologia parlarem d'un bé públic, però que considerem que és un bé limitat, com és l'aigua. Amb motiu de la celebració el passat 22 de març del Dia Mundial de l'Aigua, aprofitarem per conversar amb Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84, i ho farem sobre algunes qüestions en aquesta matèria. Professor, benvingut.
Moltes gràcies.
Dic reflexions perquè, clar, és un tema tan ampli que ens podríem extendre molt de temps. Però parlarem d'algunes qüestions, clar, potser per el ciutadà de peu, el tema de l'aigua fins ara, no fa gaire temps, ha estat un tema de preocupació per al tema de les pluges. I ens hem adonat que, ostres, que quan hem tingut restriccions, tot això ens condiciona una mica el nostre dia a dia. Estem parlant d'un recurs que jo entenc que és limitat, però ara fa una estona em deia que no tant.
La bona notícia és que és un recurs renovable. O sigui, la quantitat d'aigua que hi ha a la Terra és constant. El que passa és que no tot està com aigua dolça, sinó que està bàsicament com aigua salada, i per tant, si volem aigua dolça, que és la que utilitzem per les nostres activitats normalment, necessitem posar energia per separar la sal de l'aigua. Però en principi tota l'aigua es conserva al planeta, per tant és una bona notícia això.
I hem de tenir en compte també, ho dic per emmarcar i contextualitzar el tema, que és una qüestió que està sota pressió de diferents sectors. D'una banda hi ha l'agricultura, hi ha la indústria, hi ha el turisme, el transport, l'energia. O sigui, tot això influeix directament en el tema que avui parlem, no?
Efectivament. No, l'aigua és un bé preciat perquè, bueno, el 70% del cos humà és aigua, o sigui, nosaltres depenem de l'aigua i, de fet, la vida es va formar gràcies a que hi havia aigua. És també un bé que s'utilitza per la indústria perquè l'aigua té una propietat, té diverses propietats, entre elles un dissolvent magnífic. I també, a més, és un bon fluid per intercanviar calor. Per tant, per escalfar o per refredar, és un bon fluid. S'utilitza per transport l'aigua, o sigui, tot el transport marítim i el transport inclús en els rius, no? O sigui, és un bé que és un bé molt preciat per molta gent, efectivament, diferents grups d'interès. Aleshores, des de temps dels romans, l'aigua es proveïa a les necessitats. Vostè, diguem, quina necessitat té i nosaltres li proveirem
I li farem un aqüeducte, no?, perquè li arribi l'aigua a casa.
Ah, exactament. És la gran idea de les grans infraestructures, inclús els pantans i tot això. Avui en dia el que es pensa és que en realitat, com hi ha diferents persones, grups d'interès, pues el que s'ha de fer és tenir en compte les necessitats de cadascú i reutilitzar, probablement l'aigua que utilitzen alguns, reutilitzar-la per altres activitats. Per exemple, no fa falta utilitzar aigua potable per la indústria. Bastaria com que l'aigua no tingués pues, ferro, per exemple, o sals. O sigui, depenent de la necessitat, també l'aigua que es necessita és una aigua molt determinada.
I davant d'aquestes necessitats sorgeix precisament la necessitat de regular tot això. L'any 2000, la Comissió Europea impulsa una directiva que parla de la gestió integral de l'aigua. Què significa això?
Això vol dir que tenint en compte tots els grups d'interès. Per exemple, si tu construeixes un pantà i no tens en compte que l'ecosistema corresponent es farà malbé, o sigui, si no tens en compte que no arribaran nutrients als animals que estiguin per sota, pues ja estàs destruint l'ecosistema i ja estàs perjudicant a totes les persones que estan sota aquesta barrera. O, per exemple, l'explotació de l'aigua subterrània, això s'ha vist i s'està veient encara. L'explotació de l'aigua subterrània que potser està fent malbé l'ecosistema al costat. Això ha passat en Doñana o està passant en les taules de miel, en diferents ecosistemes. Respecte a les preses, per exemple, es parla de que el delta de l'Ebre va disminuint perquè no arriben sediments, prou sediments, perquè les preses ho paren. És a dir, que s'ha de tenir en compte els interessos de totes les persones, incloent els ecosistemes que són afectats per l'extracció d'aigua.
Mm. Estem efectivament parlant d'un bé que té molta importància a les nostres vides i, com dèiem, l'utilitzem per moltíssimes coses. Hem parlat de l'agricultura, de la indústria, del turisme, del transport, també de l'energia, per generar precisament energia. I abans ens parlava de l'aigua com un recurs renovable. Sí. Què té a veure precisament això amb tot el que hem sentit a parlar els últims temps de les potabilitzadores, de les desalinitzadores? Què té a veure?
Sí, el problema que estem vivint avui en dia, causat probablement per el canvi climàtic, és que les pluges no són tan regulars com eren antigament. I, per tant, encara que el recurs és el mateix, està allà, és renovable, a vegades no hi ha pluges, tenim episodis de sequera bastant sovint i a vegades quan plou massa, com s'està veient darrerament. Aleshores, això s'ha de gestionar i aprofitar quan tenim aigua i quan la utilitzem per poder regenerar-la i utilitzar-la en altres menesters, en altres aplicacions, no? Per exemple, l'aigua que surt de la indústria, segons com sigui, s'ha de tractar, primer perquè l'ecosistema que rep les aigües residuals no es faci malbé, però es pot, depenent de la qualitat d'aquesta aigua, es pot regenerar per utilitzar-la com a aigua per potabilitzar. I el que es fa avui en dia és que, si no m'equivoco, 25% de l'aigua que utilitzem per beure prové o té un 25% d'aigua reutilitzada, d'aigua que ve de la reutilització del tractament d'aigües residuals. O sigui que aquesta és la idea. Les aigües residuals no solament es deixen com si fos un residu, sinó que se reutilitzen, i no se reutilitzen directament, es porten a la capçalera del riu perquè, a través d'un procés de bioremediació que es diu que és un procés de tornar a renovar-se a través d'aquest curs del riu, arribi com a aigua normal per poder ser potabilitzada. O sigui, que és aquesta idea d'un
cíclic, no?
Aprofitar els recursos que tenim el màxim possible. I després tampoc potabilitzar tota l'aigua, no? Si tenim aigua per la indústria, pues que no tingui, o sigui, si té microorganismes, dona el mateix. O sigui, refreda i escalfa igual.
No afecta.
Igualment, no afecta. Si volem aigua per l'agricultura, probablement si té residus orgànics, pues tampoc passa res. O sigui, depenent de l'utilització de l'aigua, també el tractament hauria de ser personalitzat, diguéssim.
Abans parlava de situacions que tots coneixem, com per exemple la de Doñana o la d'Imiel. Com és d'important la preservació, la cura dels aqüífers?
Bueno, és un tema superimportant. L'aigua que utilitzem per l'aigua de l'aixeta és aigua que normalment s'extrau de rius, és aigua superficial. Però l'aigua subterrània és un recurs que queda com reserva. És aigua que normalment s'ha de tractar menys perquè no està tan contaminada. I el problema és que, com és aigua subterrània, és difícil de controlar per on va. i aleshores quan tu tens un pou, extreus aigua subterrània, no estàs tenint en compte que pot ser que a 5 quilòmetres hi ha una, aquest mateix aqüífer arriba i estàs fent que aquell pou ja no tingui aigua. O sigui que l'extracció de l'aigua de les aigües subterrànies ha de tenir en compte que tothom que tingui interès en aquestes aigües subterrànies tingui accés a aquesta aigua, no? En particular, aquestes llagunes. Aquestes llagunes probablement, bueno, probablement s'omplen d'una aigua subterrània que prové d'un aqüífer. Si l'aqüífer l'utilitzes per regadiu, pues, no arriba a les llagunes. Hi ha un exemple paradigmàtic que és el Uzbekistan, o era el primer productor de cotó. I bueno, el cotó necessita molta aigua. I la van utilitzar de el mar d'Aral. I es veu com la utilització sense cap mirament de l'aigua d'Aral ha dessecat aquest mar. Avui en dia el mar d'Aral és molt més petit que quan jo era petit. Sí. Tu mires un mapa dels anys 60, mires un mapa d'ara i el mar d'Aral ha disminuït com a la meitat. I això és culpa del cotó, el regadiu del cotó dels camps d'Uzbekistan.
Hem parlat d'aquesta directiva de la Comissió Europea respecte a l'aigua. Si li pregunto per, en general, les polítiques que s'estan fent sobre aquesta qüestió, són polítiques amb una amplitud de mires o són polítiques que tracten de posar una tireta a una ferida que es pot anar fent més gran?
Bueno, afortunadament la directiva aquesta intenta que els agents socials mirin el problema de forma global i, per tant, no és de fàcil implementació aquesta directiva i hi ha moltes coses encara per fer. Però la idea és aquesta visió global. O sigui, el 70% de l'aigua l'utilitza l'agricultura. El 15% o una cosa així, la indústria, el 15% és aigua per beure. Aleshores, pues, lo que hem de fer és fer que aquest 70% es pugui reduir en mesures de fer més racional el regadiu, no? O bueno, fer mesures de que si fem un pantà, tenint en compte que això pot resoldre un problema local, pot perjudicar a una altra població que estigui més a baix, no? La veritat és que les mesures que s'estan fent tenen aquesta visió, però, com dic, encara és una mica aviat per dir que ho estem fent completament bé. Nosaltres tenim mancança d'aigua, com és ben conegut, i una solució, és una solució cara, però és una solució, és la desalinització de l'aigua. El que passa és que això necessita moltíssima energia, que això és un procés de filtració que necessita pressions molt elevades. Els cartutxos que fan aquesta filtració s'han de canviar molt sovint i, per tant, no és el procediment idoni, però és un procediment que serveix per completar aquesta necessitat d'aigua que tenim al territori.
Molt bé, doncs avui hem estat reflexionant. No sé si hi ha alguna altra qüestió que podem abordar ja al final de la secció. Són reflexions del professor Juan Jesús Pérez al voltant d'aquest bé natural que és tan fàcil com obrir l'aixeta, no?, per nosaltres, però que recordem que hi ha altres països on l'aigua, doncs, han de fer quilòmetres per anar a trobar-la.
I, de fet, és motiu de guerres en alguns llocs.
Doncs ho deixarem aquí, professor.
Perfecte.
Li sembla?
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè.
Bona tarda.